Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Cada matí, quan em desperto, tot el meu món torna a girar. Una cançó que sona a la ràdio em fa sentir com mai m'he trobat. Ja no.
A cop de rock, però també Antaviana, o Flor de nit, o Maricel, són alguns dels exemples teatrals que ens ha regalat la companyia de Goll de Gom, que aquest any celebra els seus 50 anys d'existència i s'acomiada així dels escenaris després de 34 espectacles, 23 d'ells musicals, més de 8.000 funcions i més de, atenció, 4.700.000 espectadors. Això sí, s'acomiada per la porta gran. El tret de sortida de la celebració dels 50 anys de Goll de Gom serà la gala commemorativa La gran nit de Goll de Gom, que es podrà veure l'11, el 12 i el 13 de juliol al Festival Grec de Barcelona, dirigida per Daniel Anglès. Aquesta gala inclourà un concert multitudinari amb l'orquestra original Soundtrack, composada per 41 músics i un cor de 20 cantants, així com un grup de 26 artistes que han format part de la companyia al llarg de tots aquests anys. I avui a la caravana volem parlar d'aquest concert que acollirà les cançons més icòniques i conegudes de la història de la companyia, i és per això que ens acompanya el director i un dels creadors i ideòlegs d'aquest projecte. Daniel Anglès, què tal? Molt benvingut a la caravana.
Moltes gràcies.
Aquelles coses que passen fora del micròfon i m'agrada dir-les també per fer-ne participar tothom. Ara estàs cantant una mica, a cop de rock.
Sí, és que és una cançó que és
com... Saps totes o no?
No, totes no. I m'invento una mica les lletres. Segurament estava dient a cop de rock, una vida, a cop de rock, somriure... Una mica com d'inventar-me-les. Per relaxar-me una mica, perquè com que estic molt espantat...
Per què?
Com perquè estic assegut a la cadira on passa, no? Estic assegut a la cadira on ve la gent de la professió i diu coses super relaxada i tranquil·lament, perquè està xerrant amb tu i fas aquí d'aquest bon rotllo, com aquí no passa res.
No passa res mai.
I després es munten uns pollastres espectaculars. Aleshores, intentaré no relaxar-me i estar molt pendent de veure què em passa per no dir cap barbaritat.
Va, d'on neix això de la gran nit de Goll de Gom?
Això neix de... De les ganes de Goll de Gom d'acomiadar-se i de les ganes de compartir doncs, per darrera vegada tot aquest catàleg tan espectacular de musicals i, per tant, aquest catàleg de records, d'imatges i d'emocions que han anat donant al públic durant tots aquests anys de trajectòria. I aleshores hi ha una conversa molt divertida un dia amb l'Anna Rosa Sisquella al Gran Teatre del Liceu, de fet, quan s'acaba la gala de Catalunya Aixeca el Taló de presentació de temporada, ens creuem allà, no? Allò que ens anem aixecant i ens saludem, i de cop no sé com surt el tema de tu has dirigit gales i concerts i no sé què, i em diu, és que jo estic pensant si n'hauríem de fer una per celebrar el final de Goll de Gom, i el Grec ho voldria fer allà a l'amfiteatre, però amb el muntatge de Maricel i amb tot, ara no sé, bueno, estic dubtant de si fer-ho o no fer-ho i tal, i jo li vaig dir, ho has de fer? Per favor. I si
ho has, eh?
No, ho has de fer, o sigui, això de Goll de Gom ha de fer aquesta gala, o sigui, això ha de passar. I li vaig dir, dic, i si vols, jo te la dirigeixo, dic, perquè serà molt fort que jo em dedico a això per culpa vostra, o gràcies a vosaltres, però mai he treballat amb de Goll de Gom, i és com una espineta que jo tenia clava de dir, ostres, de Goll de Gom plegarà, i jo mai he aconseguit treballar amb ells, no? I també em semblava, ara ja parlant com de l'aproximació artística a la proposta, que hi havia un punt interessant en que aquesta revisió del que la companyia ha fet la faci algú que s'ho mira des de fora, o sigui, algú que ho ha viscut com a espectador, no? I que, per tant, no siguin ells mateixos que es fan l'automenatge, sinó que algú que realment els ha viscut com a fan, com a seguidor... Uh-huh. Sigui qui d'alguna manera lligui tot això, evidentment treballant conjuntament amb ells sempre, no? Però com aquesta mirada externa que jo em puc permetre tenir perquè he vist tots els espectacles però no hi he treballat mai.
perquè tu et proposes la direcció d'aquest espectacle, de la gran nit de Goll de Gom, i amb sinceritat, se t'obren els ulls com a taronges o penses, hosti, quina responsabilitat?
No, no, clar, se m'obren els ulls com a taronges perquè l'Anna Rosa em truca uns dies després d'aquesta conversa i em diu, escolta'm, allò que vas dir, allò anava de veritat? Dic, home, dic que si anava de veritat, dic, per favor, diu, va, doncs parlem-ne, no? I amb moltes ganes, i jo en aquell moment, t'estic parlant del mes de setembre o octubre, potser era ja, no sabia com seria el meu estiu, com estaria en aquests moments de feina, ni res, però era com una cosa que tenia moltes ganes de fer. És l'amfiteatre del Grec, també, on he tingut la sort de dirigir-hi en el seu moment una nit de musicals, un rent en concert, un carrusel en concert, i és un espai que em fascina. O sigui, aquesta cosa de l'aire lliure, aquesta cosa de l'excepcionalitat, no? D'una cosa que passa allà aquells dies i desapareix, i mai més, no? Tot això em fascinava. Quan vaig començar a treballar en el projecte, i vaig començar a escoltar tota la discografia, revisar tot el material, és quan vaig començar a dimensionar la complexitat, evidentment, de la història, no? Però l'entusiasme és tan gran i la fascinació pel material i per la companyia és tan gran que està sent un plaer de feina.
Ara em deies, la màgia d'una cosa efímera, no?, que passa allà i desapareix. Però també hi ha hagut espectacles, com saps, que han nascut al Grec i després han voltat per Catalunya.
Sí, moltíssims, de Goll de Gom, de fet, ha buscat sempre això, però en aquest cas això és aquesta gala, no? És aquesta trobada, és una
100%,
cosa que...
100%,
és que és irrepetible, no? És a dir, la quantitat de gent que juntem dalt de l'escenari de diferents generacions, no?, que és una de les coses que va sorgir de seguida. El dir, anem a fer aquest viatge amb un grup, que anem a crear una companyia, que és el que de Goll de Gom ha fet amb cada espectacle, no?, crear un grup d'intèrprets, anem a crear un grup d'intèrprets des dels primers espectacles fins a l'últim, no?, que comparteixin escenari i viatgin per tot el material. És impossible tornar a reunir tots aquests artistes.
Per qui no ho sàpiga, clar, Daniel Anglès ho ha explicat més d'una vegada, però jo vull que ho expliqui avui, precisament perquè estem parlant de Goll de Gom. A tu et marca molt de Goll de Gom? Per què?
Moltíssim. Perquè tinc un impacte molt fort veient Maricel, que és el que em concreta el que vull fer a la vida. Jo he vist el Mikado, quan estaven fent la gira del Mikado a Calaf, al poble dels meus pares, per la Festa Major, i m'havia agradat molt, però jo en aquell moment encara estava, vull fer teatre, si el teatre sí canta, doncs que divertit, però jo encara no havia tingut com l'enamorament absolut pel gènere del musical. I aleshores, veient Maricel, jo tenia 12 anys, el 88, i... És que no et sé explicar una mica... És una sensació que segueixo tenint de vegades, però mai... Sí, jo vaig a Londres o a Nova York i veig, depèn de quins espectacles, i recupero aquella sensació. Aleshores, jo vaig tenir com un impacte molt fort veient Maricel la primera vegada. I la funció es va acabar, i jo em vaig quedar assegut a platea, no em volia aixecar, els meus pares em deien, bueno, ja està, marxem, no estaven els acomodadors recollint allò que es feia abans de posar les butaques a lloc, no?, de tornar-les a plegar i tal, i em deien, aixeca't, aixeca't. I jo deia, un moment més. I quan finalment em vaig aixecar, vaig dir, jo de gran vull fer això. I em van dir, però això què? I dic, no ho sé.
Però jo
em vull sentir així tota la vida. No? I llavors, aquesta sensació de fascinació, que t'he de dir que estic content i bastant orgullós de mi mateix d'haver aconseguit mantenir. O sigui, segueixo sent, crec, un molt bon espectador de musicals. O sigui, em segueix fascinant. Veus, si el conèixer-los, el dedicar-m'hi, el treballar-hi, no m'ha matat aquesta fascinació de dimecres que ve me'n vaig a Londres, d'anar, seure una butaca, veure un espectacle, o sigui, de totes les coses que jo he fet en un musical, que n'he fet, he tocat com moltes parts de la feina d'un musical, seure en una butaca segueix sent la que més em fascina. Això no m'ha canviat.
Uau. La gran nit de Goll de Gom, suposo que heu començat assajos.
Doncs no.
No?
No, encara no. És a dir, estem fent una feina com molt a trossets, per separat. Hi ha molts dels intèrprets que sí que s'han trobat amb el Joan Vives, que és el director musical, per provar les cançons, per mirar tonalitats, però la feina de començar com a treballar tots junts i aixecar l'espectacle començarà el 25 de juny. I ara estem fent feina prèvia amb l'Ari Peia, que fa les coreografies, el David Pintor, que és ajudant de direcció, que està portant tot el procés amb mi, amb el mestre Vives, és a dir que... anem preparant-ho tot per després muntar-ho molt ràpid. Com et deia, era un grup de gent que era molt difícil reunir i que no podem tenir-los assajant durant un mes i mig.
Va, tiro el fang i ens el traiem de sobre.
Fang? És que ho sabia. és que clar, ell fa ràdio. Llavors, clar, no li veieu molt la cara, però té un posat així com de bon nano, com bueno, és petitonet com jo, llavors sembla inofensiu, i després, pam.
No, mira, hi ha un tuit d'un usuari. Real,
que és d'un compte que heu creat vosaltres per tenir l'excusa per fer les preguntes.
Mira, el pots llegir tu, el tuit?
A veure, no sé, un tuit que diu... Li podeu preguntar pels dobles de llum, si us plau?
Val.
Vale, doncs un doble de llum és una persona a la que es demana que vagi a un plató o a un escenari o tal per cobrir la posició de l'intèrpret per generar el disseny de llum que es necessiti per poder-lo utilitzar quan l'intèrpret arribi.
Però saps per què t'ho estic preguntant o no?
No.
Val. Fa poc va sortir un tuit, i tant que ho sap. Va sortir un tuit, no?, en què demanàveu dobles de llum precisament pels assajos de la gran nit de Degoll de Gom.
Mm-hmm.
No?
Demanau... Crec que no va ser exactament així. O sigui, no es va demanar per tuit, això.
No. Jo ho vaig veure per tuit.
Val, ok.
I demanàveu persones voluntàries.
Mm-hmm.
Amb un horari... Clar, ha de ser forçosament estrany, l'horari. Sí? De matinada.
Clar, o sigui, t'explico com funciona el grec. O sigui, el grec només pots fer llums de nit, de matinada, de fet, perquè si no hi ha llum del dia. I aleshores les hores en les que fas funció les fas servir per assajar, perquè són les úniques hores en les que pots assajar, i a partir d'un moment determinat el grec no es pot fer soroll perquè molesta els veïns, i aleshores quan deixes de fer soroll perquè molesta els veïns, però encara és fosc, és quan es fan llums.
S'ha dit que no serà remunerat. I aquí ve una certa
pulsa. Ara, en sèrio, que no sé exactament com ha anat el procés d'això, que això és una cosa que han portat des de Degoll de Gom, que jo dirigeixo la gala i les qüestions de producció se m'escapen, i crec que això es va gestionar a través d'Eòlies, a través de l'escola que Degoll de Gom té, i no sé a partir d'aquí exactament de quina manera es va comunicar o de quina manera es va explicar, si es va explicar bé, si està ben o mal plantejat, i prefereixo no... Perquè és un entrari, perquè és una cosa de gestió interna de Degoll de Gom, però la necessitat que tenim nosaltres per la gala, i ja et dic, no entro en coses de producció, és que hi hagi un grup de persones que ens permetin fer la il·luminació un cop els cantants acabin l'assaig i se'n vagin perquè tenen assaig el dia següent.
No, però està bé. Anem a una de les parts xules del que fareu a la gran nit de Degoll de Gom, que són, evidentment, la protagonista, a part dels intèrprets, són les cançons. I suposo que la tria no ha estat gens fàcil.
No. Perquè vas veient tota l'estona...
Què agafes de Degoll de Gom?
Clar, vas veient tota l'estona el que deixes fora, no? I, o sigui, el que et va pesant a sobre de la consciència és tot el que no estàs fent. Aleshores, evidentment, és un viatge per tots els espectacles, jo diria que tots, pràcticament tots, i sí que és veritat que no estan tractats tots de la mateixa manera. O sigui, hi ha espectacles que tenen més minutatge i espectacles que en tindran menys, però jo crec que sí que s'hi veurà tot el que la gent recorda, o que veure la gala t'ho farà recordar tot. És a dir, que sí que viatjarem per tot el que la gent necessita tornar a sentir. Una de les coses boniques és que Degoll de Gom ha sigut modern fins a l'últim moment. És a dir, o sigui, en cada moment el que Degoll de Gom estrenava era una cosa moderna i trencadora, només cal anar a l'Alegria que passa, que és l'última producció... per confirmar això. Aleshores, veus que les textures, que el tipus d'espectacles, que el tipus de composició és com molt diferent i que va evolucionant al pas dels anys, i passem per tot això. És a dir, tenim el Degoll de Gom més sinfònic, tenim el Degoll de Gom més elèctric, tenim el Degoll de Gom de l'opereta... viatgem realment per tot, i és molt bonic el contrast, no?, i els canvis, no?, d'estil i de manera de cantar, fins i tot, que es poden veure a la gala.
L'alegria posseix per un instant, dura només un segon i se'n va de tu. L'alegria ve com un llampec fugaç, t'abandona el moment més inoportú. No cal que busquis a llocs perduts, la tens dins teu, s'ha quedat amb tu. Rebo l'eufòria d'aquell moment, fes que tot allò torni a ser present. Desperta coses adormides. L'alegria és un record que viu amb tu tota la vida. L'alegria és un cop fort, desper que broma i s'oblida. L'alegria és com un tro, ressona amb tu tota la vida.
Gràcies a la gran nit de Degoll de Gom podrem fer un repàs de l'evolució, no només de Degoll de Gom, sinó del musical de creació pròpia en català?
Jo crec que sí, perquè Degoll de Gom ha apostat sempre per això, i crec que Boscos Endins és l'única vegada que han comprat els drets d'autor d'un espectacle i l'han fet tal com estava escrit, crec que és l'excepció, i crec que és boníssim i molt bonic que Degoll de Gom passés per Sondheim, també, pel gran mestre. Però les altres vegades, tant quan hi ha sigut composició original com quan han buscat material compost, com El Mikado o Pirates o Tu diu amor meu de Cole Porter, que la música ja existia, sempre hi ha hagut una aportació com creativa molt forta, no? I crec que també en un moment en el que ha semblat que es podia com qüestionar si era viable fer musicals en català o de gran format, hi ha gent que pensem que no. Vam estar fent el Golfos de Roma fa 4 dies. De Güell de Gom confirma que no, és a dir, sempre han fet espectacles en català de mitjà format, de gran format, i això ha estat possible, no? Evidentment amb suport, amb ajuda de les institucions, evidentment, però això és factible i el públic hi és per veure aquest tipus d'espectacles, per tant, això també està present a la gala, no?
23 espectacles musicals que ha fet de Güell de Gom. Els veurem tots?
Clar, no sé si aquí comptes o no comptes les coproduccions, tipus La Família Irreal, o el Club Super 3, per exemple.
Aquests no hi seran. Pur i dur de Güell de Gom, eh?
Sí, jo crec que aquí són tots. Sí.
Déu-n'hi-do,
eh? Sí, és que és una... O sigui, tenim un Excel d'aquells on vas posant i traient coses amb el minutatge de cadascuna de les cançons, i de vegades tenim discussions entre cometes, però sí, converses apassionades sobre si d'una cançó hem de treure una repetició de la tornada o no, perquè són 20 segons més.
Encara ara?
Sí, encara ara. Ja, clar, el Joan Vives el tinc desesperat, perquè em diu, ja no em toquis més res, que ja està l'arranjament fet. Però sí, de vegades, perquè dius, clar, però 20 segons més, clar, és que no, els volem posar, no, però 20 segons, 20 segons i 20 segons, que no volem passar-nos d'una durada determinada. És una cosa que teníem molt clara i que l'Anna Rosa i el Miquel tenien claríssim, no? De dir, no ens volem passar de durada. És a dir, això s'ha d'acabar i la gent ha de tenir ganes de més. La gent ha de... Si han vingut amb cotxe, o com si haguessin vingut, han de marxar a casa buscant a les plataformes, les que no han escoltat o les que haguessin volgut escoltar que no hi han estat, no? Per tant, volem que la gent es quedi amb ganes de més.
L'altre dia, Dani, parlàvem amb Carme Portacelli després de la presentació oficial de la programació 24-25 del TNC, i jo li deia que estava molt content, perquè per primera vegada obre temporada un musical, un musical en català, un musical de creació pròpia, un musical de creació del TNC en aquest cas. Com està el musical de creació pròpia en català?
Podria estar millor. Podria estar millor, sens dubte. Toques el tema dels teatres públics. Jo crec que els teatres públics s'han equivocat profundament abandonant el gènere en els darrers anys. Va haver una època daurada que va acompanyar moltíssim el posicionament del gènere, i recordem Company al Teatre Lliure, recordem Guys and Dolls al Teatre Nacional de Catalunya, recordem Sweeney Todd o Candid al Centre Dramàtic de la Generalitat. Sí, va haver una època en què els teatres públics tenien clar que hi ha un tipus de musicals que no són espectacles comercials. O sigui, els musicals no són comercials de per si. N'hi ha que ho són i n'hi ha que no, igual que el teatre de text o igual que qualsevol altre tipus de gènere. I hi ha un cert tipus d'espectacles que s'han de fer en teatres públics. Fan Home, que nosaltres vam fer al Teatre Condal, s'hauria de fer en un teatre públic, sens dubte. Però és una porta que ha estat absolutament tancada durant molt de temps. I després, a nivell d'autoria, tampoc s'ha contemplat. O sigui, el projecte T6 del Nacional mai va comissionar un musical. A la Beckett, a la Flyhard. Crec que a la Flyhard han estrenat un, em sembla. No vull patinar, crec que van fer una experiència. Però pels molts espectacles d'autoria que s'estrenen, mai es té en compte el musical com a una de les opcions, no? I hi ha musical contemporani, hi ha musical radicalment compromès, radicalment necessari, hi ha molts tipus de musical diferents. Jo sóc molt feliç fent Mamma Mia, però m'agraden molt altres tipus d'espectacles, també. I aquests, a la nostra ciutat, al nostre país, han estat abandonats. I això ha fet que es vagi perdent com aquesta capacitat transversal del musical, i crec que ha jugat a la contra amb una cosa, i és que el musical, per mi, és la gran porta d'accés de nous públics al teatre. És la gran porta d'accés. I moltíssima gent s'aficiona al teatre perquè ha vist un musical que l'ha impactat quan era jove.
A qualsevol preu?
És a dir... Què vol dir a qualsevol preu?
A qualsevol preu vol dir... És a dir, és preferible un musical de creació pròpia i que tingui èxit i que sigui en català, etc, que et vingui un fantasma a l'òpera, per exemple, que saps que ho petarà?
Encara que... Una cosa ha d'excloure l'altra?
Per això ho pregunto.
No, jo crec que són coses que no tenen, sí, que no tenen a veure, són coses diferents. El Teatre Nacional, evidentment, no ha de fer el fantasma de l'òpera, i és normal que el Teatre Tívoli no s'hi programi un musical d'autoria catalana d'un tema contemporani complexa de tractar i d'un format arriscat, nou i diferent. És a dir, cada tipus de teatre té un tipus d'espai on presentar-se. L'ideal seria la convivència d'aquests diferents tipus de coses, no? Si no, hi ha vegades en què es pensa que el musical és només una cosa determinada, no? Musical són moltes coses diferents, i, de veritat, les ciutats que tenen una gran salut teatral tenen el musical molt ben tractat perquè saben que és una manera de guanyar gran, de guanyar públic. Saben que és una manera de treure el públic jove.
T'ho pregunto quan... diferent, Dani. La referència Tornem. En aquest cas és Madrid?
Per mi no. No, no. Madrid ha fet una aposta per un tipus de musical determinat que està molt bé... I que no em faria res que el tinguéssim, eh? O sigui, m'encantaria que tinguéssim el Rei Lleó o el Rei León en un teatre de la nostra ciutat durant 10 anys en cartell, eh? Però no, això no vol dir que no pugui haver-hi, doncs, Fan Home al Teatre Lliure i Ànima al Teatre Nacional, i que quan es parla d'autoria no es pensi també que els compositors també són autors i, per tant, no es treballi tot. Jo crec que són coses que han d'anar en paral·lel. Si la salut teatral del gènere seria si totes aquestes coses anessin en paral·lel.
Perquè això passi, i ho dic perquè quan preparo entrevistes m'hi fixo com a formigueta en les xarxes socials. I l'altre dia em va cridar molt l'atenció que vas penjar una fotografia del que havia estat el BTM, el Barcelona Teatre Musical. Sí. I vaig pensar, calla. Va ser un error tancar-lo?
Jo crec que es va tancar perquè no era viable mantenir-lo obert. El BTM va servir, i molt, perquè es poguessin fer un tipus d'espectacles que no es podien fer a cap altre lloc. És a dir, Barcelona també té, ara parlem d'aquests grans musicals, de les franquícies, per tots els públics, no? Madrid té molts teatres de 1.000, 1.200, 1.300 localitats, molts, teatres privats d'aquest aforament, amb escenaris molt grans. Això a Barcelona no ho tenim, tenim dos o tres i ja està. I aleshores el BTM va permetre que veiéssim espectacles que si no haguéssim vist mai. És a dir, sense el BTM no haguéssim vist mai Notre Dame de París, no haguéssim vist mai Mamma Mia, no haguéssim vist La Bella i la Bèstia, no haguéssim vist Els Miserables... Per tant, jo crec que va fer una funció molt important i molt bona, tot i que era un invent. És a dir, era evident que no era el lloc ideal on fer això. O sigui, el lloc ideal on fer això és un teatre com els que tenen a Londres o a Nova York, que aquí no els tenim. Tant de bo, a mi, jo estaria encantat de la vida que el BTM hagués seguit funcionant i s'haguessin pogut seguir fent coses. De fet, m'encantaria que algú de l'Ajuntament decidís que el que es pot fer amb el BTM és reformar-lo tot i deixar un espai per grans espectacles teatrals amb un aforament de 2.000 localitats i que tant permeti fer doncs, concerts d'un format com més reduït com fer-hi espectacles d'aquests de gran format.
Estàvem parlant del futur dels musicals en català. De Goll de Gom té relleu? Passarà alguna cosa tan important com ha estat De Goll de Gom als escenaris catalans?
Jo crec que és imprevisible. El que és evident és que la manera de fer teatre a Catalunya ha canviat. És a dir, Catalunya en un moment determinat estava bàsicament basat en companyies, no? I és aquella època històrica de comedians, La Fura dels Baus, Volràs, De Goll de Gom, La Cubana, i tot això ha anat com acabant-se. Fa molt temps que no hi ha un teixit com fort de companyies, no? De fet, se n'han creat molt poques que hagin tingut com una gran continuïtat, i el teatre ha passat a ser més, doncs, el teatre públic i el teatre privat, les productores, ha passat a funcionar més d'una altra manera. Per tant, jo no crec que hi hagi, ni tan sols crec que hi hagi d'haver una companyia que agafi el relleu de Goll de Gom, tal i com De Goll... Els temps han canviat, no? Però sí que és evident que el que De Goll de Gom ha fet queda, i jo crec que queda en molts... és com si hagués sigut com una mena de Big Bang, no? És a dir, que ha dispersat informació en moltes direccions, i crec que hi ha De Goll de Gom repartit en moltíssima gent i en moltíssims projectes i en moltíssims creadors i creadores.
Ara em deia, s'ha creat poca companyia. Per què? Perquè no hi ha suficientment ajut a la cultura?
No, jo crec que d'ajut n'hi ha, que podria haver-n'hi més sempre, eh? Però no, jo crec que té a veure amb que ha canviat la manera de... Hi ha molta més feina, moltes de les companyies es creen quan els intèrprets que la creen són joves, i a la que aquell grup d'intèrprets a dos els hi surt una sèrie de televisió, a un altre el truquen per anar a treballar en un teatre públic, tot això es va com dispersant i funciona més ara amb dramaturgs, dramaturgues, amb directors, directores, amb productors, productors, funciona més amb algú que inicia un projecte i es creen companyies per fer espectacles com concrets, no? Crec que ha canviat una mica la fórmula, però no crec que el fet de... És evident, mantenir companyia té una complexitat, eh? Perquè vol dir que has de tenir una petita infraestructura, que l'has de mantenir sempre sempre en actiu, no? I que és més fàcil fer-te gran per aixecar un projecte quan aquell projecte s'acaba, doncs no haver de mantenir estructura, que això és car i requeriria molt suport, però jo crec que és que ha canviat una mica la manera de fer-ho.
Mm-hmm. Ets director artístic, a més, del Teatre Condal des del 2017, i de fet has apostat molt pel musical, musicals de gran èxit, que mm-hmm. crec que han sigut un gran boom, com una Llum tímida, per
sí,
exemple.
Sí, no? I tant.
I molts més, eh?
I n'estic molt orgullós. De fet, vam fer el balanç l'any passat quan vam tancar la cinquena temporada i vam veure que n'havíem estrenat moltíssims i moltíssims en català d'autoria catalana. Per tant, molt content de la feina que hi estem fent i l'aposta segueix sent i m'agrada, a més, el poder combinar doncs, coses de format més gran amb coses de format molt, molt més petit i poder-les ensenyar en un espai com el Condal, que té unes condicions acústiques i una dotació tècnica espectacular i que permet que els espectacles es vegin com amb molta qualitat, no? Perquè de vegades és una de les complexitats del musical. El musical té una complexitat tècnica pel simple fet que té música i que s'ha de microfonar i que s'ha de microfonar els intèrprets, molt més gran que el teatre de text i, per tant, el cost és molt més alt. I sí, la veritat és que estic molt content de la feina feta al Condal i de formar part del Consell de Continguts del Grup Focus, que de manera transversal treballem molt en què passa en els nostres teatres i és una feina molt apassionant i molt, molt satisfactòria cada vegada que pots ajudar. A mi m'agrada molt el concepte d'ajudar que passin coses, no? Jo crec que si una cosa pot passar, jo sempre soc partidari de que passi. Aleshores, sempre que he estat en alguna posició de feina que podia ser facilitador de coses, he intentat sempre ser-ho.
I ara sí, seguim parlant de la gran nit de Degoll de Gom.
El mar és com un desert d'aigua, no té camins ni té senyals. El mar és un desert d'onades, que lluites forta i constant. És el mar, la nostra terra ferma, com hi vivim el relat del vent. És el mar, la nostra terra ferma, com hi vivim el relat del vent. La terra s'inundarà, el vent ens portarà, com un cavall esbocat per la gloria.
Un dels grans clàssics de Degoll de Gom, que suposo que també sonarà i aixecarà.
Evidentment, te l'has guardat pel final, eh? Te l'has guardat pel final. Evidentment, si Maricel és el no? És com...
És el buc insígnia, eh?
Evidentment, però és que no només de Degoll de Gom, és que jo crec que Maricel ja no només els pertany amb ells, o sigui, uh-huh. és que és de país, no? O sigui, Maricel s'ha transformat com en un èxit com col·lectiu, jo crec, finalment.
Va, preguntes. Veurem Carlos Gramaje?
Veureu a Carlos Gramaje. Carlos Gramaje és un dels 20 intèrprets que estaran a escena durant tota la gala.
Veurem les tres blanques juntes?
I de fet ja n'hi ha quatre de blanques, no? Hi ha una quarta.
Veurem les quatre?
T'agradaria veure les quatre?
M'encantaria.
Tens entrada per venir?
Tinc entrada per venir.
Doncs potser les veus a les quatre. Però has de tenir entrada, perquè em sap greu que estem fent l'entrevista, però...
Estan exaurides, eh?
Exauridíssimes des de fa molts dies. Per tant, qui no tingui entrada, doncs em sap greu, però no ho podrà veure.
No ho podrà veure? És a dir, jo sempre que crec que es fan aquest tipus d'espectacles, homenatges, 50 anys a Degoll de Gom, això no tornarà a passar mai més, segur per allà i serà TV3. I si hi és TV3 poden passar coses.
Seria meravellós. Jo crec que hauria de ser. Tant de bo passi. No t'ho puc confirmar. Estaria molt bé que passés. O si passa, estarà molt bé que passi.
Dani, parlant de musicals, parlant del que passarà aquesta nit màgica, la gran nit de Degoll de Gom, però abans passen coses molt xules que també passen pel Teatre Condal, perquè demà fa una cosa benèfica, si no erro.
Demà no.
No és demà?
No.
Quan és?
El 15 de juliol.
El 15.
Estem parlant del Per Sobre Totes les Coses?
Sí.
Sí, sí, fantàstic.
Ah, juliol,
De juliol.
Val, sí. Ara ho he dit de memòria i pensava que
no,
era
juliol. No. El Per Sobre Totes les Coses és un espectacle que vam estrenar fa 10 anys. Mm-hmm. Preciós. Una història d'amor entre dos nois en un entorn molt complicat, amb una pressió religiosa molt forta, mal gestionada. I és un espectacle que, dins del circuit petit en el que es va estrenar, va tenir molt èxit en el seu moment. I vam guanyar el Premi de la Crítica, i va ser molt bonic, i ens venia de gust doncs, celebrar aquell desè aniversari. I això ho farem el 15 de juliol al Condal, en un concert únic, que reunim a tot el repartiment original, i és un concert benèfic. en favor d'una entitat que es diu Ahora Donde, que fan una feina molt bonica donant suport a adolescents que tenen dificultats en la gestió de les seves sortides de l'armari del col·lectiu LGTBIQ+, en qualsevol de les seves diferents facetes, i és una associació que els ajuda un cop fet aquest pas quan els entorns familiars o socials no són favorables a aquesta situació.
Tinc més preguntes, però te les aniré fent conjuntament amb Olma Giró. Olma Giró, què tal? Bon dia.
Bon dia, Daniel.
Tu ets bona o dolenta?
Depèn com ho vegis.
Ella és la dolenta.
A veure, va.
No. Normalment en Joan et fa les preguntes on no pots mullar-te gaire, on tot és més protocolari, i arriba un moment de l'entrevista que dius, Daniel, tira't a la piscina.
Vinga, som-hi.
I preguntes incòmodes, però ho farem diferent.
Vale.
Abans de fer aquestes preguntes incòmodes, que ja veuràs, ens portarem prou bé, vull que recordis. Llavors, tu l'únic que has de fer és tancar els ulls i parar l'orella. Comencem.
Com més aprenc, com més veig món, menys m'apassiona el meu entorn. El cor inquiet,
què? Reconeixes aquesta veu?
No sé qui és.
Ets tu?
No.
Sí?
No.
No és en Miguel de Robat tu al Colorado?
Aquest, jo crec que aquest és l'altre personatge. Ja no em diu res. No, aquest no sóc jo, jo creia l'altre personatge.
A veure, qui està cantant, ara?
Aquest, no, aquest no sóc jo. No.
Ai.
No.
Però vas fer la ruta cap al Dorado.
Sí, però no és aquest, és l'altre. O sigui, aquest no sóc jo, segur.
Però el següent crec que sí que ets tu, eh?
I va participar Sergio Dalman, aquest?
És que ho sembla,
sí.
Oi?
Sí.
Però també sembla la teva veu.
No. És, aquest,
perdona,
aquest...
després de el que va passar a Eufòria, després en parlarem, és o Sergio Dalma o Cubino.
O Jordi Cubino.
això és veritat.
Aquest no sóc jo, segur.
Doncs hi ha hagut molt debat, perquè aquest matí m'ha estat traient el
tall
i
diem,
és o no és?
No.
Llavors el que sí que hem descobert és que vas doblar el personatge de Miguel a les cançons, tant a la versió catalana com a la castellana, de la ruta cap al Dorado, de Road to el Dorado.
Clar, sí.
Doncs ens pensàvem que eres tu.
No sóc aquest.
A veure, anem a la següent. Esperem que siguis tu, perquè si no ets tu
següent
ja...
Sí.
He viscut dient-me com deu ser passar un moment prop d'on són
ells. Aquest sí. Això és molt fort. Sí. És que m'emociona molt. No, és que m'emociona molt, perquè era una d'aquelles coses que tens a la llista de somnis que algun cop a la vida vols fer i vas tenir la sort de fer-lo molt aviat, que és doblar un personatge de Disney. I és que la cançó és preciosa, la canto sempre que puc. De fet, mira, voleu que us expliqui una cosa que no sap ningú?
Si us plau.
Encantats.
Va. Aquest desembre celebro 30 anys de professió. I ho celebraré. Sí, he decidit... ho vaig fer quan em vaig celebrar 18, la majoria d'edat, i ho tornaré a fer. Per tant, estic preparant un concert de format bastant gran, que es farà, en principi, només 3 vegades a 3 indrets diferents de Catalunya.
T'agrada el 3, eh?
És un bon número. Si 2 s'avorreixen, doncs 3, no? I, evidentment, aquesta cançó hi serà. És una cançó que d'aquestes que necessito... Que em connecta amb mi, amb la meva joventut. Sí, m'apassiona. És preciós. I vaig plorar molt quan vaig veure la pel·lícula.
Això serà com tal?
He dit en 3 indrets de Catalunya i ja t'he donat molta informació.
Un de 3.
Molta més informació de la que té ningú.
Un de 3. Ah, eres molt jove, no?
Sí.
De finals del 90.
Ho vaig gravar amb 19 anys.
19 anys?
Sí, tenia 19 anys quan vaig gravar-ho i quan es va estrenar la pel·li ja havia fet els 20.
Quin és el personatge que t'ha marcat més? No sé si el primer o...
Clar, si em fas dir un personatge a personatge, m'és molt difícil no parlar-te del Mark Cohen de Rent o del Hedwig de Hedwig and the Angry Inch. Que per mi va ser un personatge molt determinant. El viatge que vaig haver de fer amb mi mateix per entrar en el món del Hedwig va ser molt complicat i em va suposar el deixar sortir de mi com una mena d'alter ego que després he fet servir diverses vegades i que he utilitzat en altres entorns, fins i tot ja fora de l'espectacle, el generar com aquesta màscara que et dona, no?, el transformar-te com completament en una altra persona. Jo diria que Hedwig potser és un dels personatges que més m'ha... O sigui, que segueix estant més amb mi.
coneixia aquest, aquest matí, li explicava a la Giró a micròfon obert que realment tu tens una trajectòria impecable respecte a tot això, però no et creuràs que un dels meus somnis des de nen petit és aconseguir doblar Disney. Una pel·lícula que... una pel·lícula Disney. Jo crec que és el somni de molts nens,
És que...
Què cal? O sigui, què s'ha de tenir sí o sí per fer-ho bé?
Per fer-ho així.
No, bueno, no, és que per fer-ho així, Joan...
No ho sé, home, que tinguis la veu adient per cantar una cançó determinada i que encaixi amb el tipus de veu que la versió original s'ha fet servir d'alguna manera.
Molt bé, no? M'has contestat molt bé amb el cap. I si em contestes d'entranya?
No, sí, crec que és això. És a dir, és exactament així. És a dir, a mi això em va anar exactament així. A mi em truca un dia l'enyoradíssim Jordi Doncos i em diu, mira, s'està fent audicions per doblar una cançó de la pel·lícula nova. És ara la primera vegada que Disney s'estrena en català. La primera vegada que això va passar. I han provat a tothom de tots els estudis que fa doblatges cantats i ningú canta la cançó com ells creuen que s'ha de cantar respecte a com és la versió original, és una cançó tècnicament molt difícil i tal. Vine a provar-ho. Jo crec que ets molt jove per fer-ho, però provem-ho perquè jo crec que tu segurament ho podries cantar. I vaig anar a un estudi, clar, és allò que vas sense haver escoltat la cançó mai, O sigui, vas allà i et van posant trossos i els vas provant i els de Disney van dir... Bueno, van dir coses molt boniques, ja està.
Què van dir?
Que ho feia jo, van dir.
Que tenies el paper.
Vas guardar aquella prova?
No, prohibidíssim. Bueno, però començant en aquella època no tenia mòbils, ni res, Clar, no, era... No tenia...
L'àudio.
Igual portava un Motorola. No, perquè m'ho van fer a l'estudi. O sigui, em van portar a l'estudi, allà ho vaig fer, i mentre ells em veien fer-ho, van dir, ho faràs tu. I recorda que quan vaig fer el doblatge no veia ni la pel·li. La pel·li eren dibuixos de carbó.
Uau.
O sigui, no et deixaven veure ni la pel·li acabada.
Ah, perquè, clar, no havia
sortit. Clar, no s'havia estrenat ni als Estats Units ni enlloc encara la pel·lícula, I va ser brutal. I aleshores, clar, el dia d'anar a veure la pel·lícula al cinema i estar assegut en una platea, veure't a tu cantant amb la pantalla enorme, ho vaig veure al Coliseum, quan encara funcionava com a cinema, veure la gent com aplaudint la cançó i mirar al voltant i pensar, clar, és que no ho sabeu, però sóc jo el que està cantant. O sigui, clar, i és molt fort. O sigui, no, és que em fa plorar. O sigui, va ser una cosa molt forta, molt forta. Tu cantes, Joan? Cantes bé? No t'he sentit mai cantar.
Ara ho sentiràs, tu no
puguis. No.
Sortir... Oh, no,
per saber, per dir-te si crec que és una possibilitat
no.
Tot sortirà.
Ja, tu tens escola, no?
Jo tinc escola, i tant.
Doncs ja farem un curs.
Nemo, jo crec que et quedaria bé Nemo.
Sí.
Nemo per la veu, alguna cançoneta així que dius...
Mira, va.
Som-hi. No, que també hem descobert, Daniel, que entre altres coses, has estat director de doblatge de les cançons de diferents sèries i pel·lícules que ens han marcat tots molt, com per exemple Pokémon o la Supernena.
El millor que hi pugui haver.
Què tal?
Molt divertit.
Sí?
Molt divertit. Sí, és una cosa que ara fa molt temps que no faig, però en una època vaig fer com moltíssim i m'agradava molt perquè em passaven el material i feia l'adaptació de la lletra, seleccionar els cantants i acompanyar els cantants a l'estudi per fer la gravació. I molt, és un món molt fascinant. Molt fascinant.
Què t'ha agradat més? Pokémon, Supernenes, dirigir aquests doblatges que dius amb qui et quedes?
Els de Pokémon eren molt divertits, M'ho passava molt bé amb els opening i els closing de Pokémon. Em divertia molt, perquè era música com molt potent. Vaig fer un de la Barbie, també, d'un Nadal, que era molt divertit, una pel·li de la Barbie per Nadal, que també era una cosa molt, molt forta, molt divertida. No n'hi ha hagut molts de divertits.
I el que tampoc sabia, que avui hem parlat a micròfon obert, hem dit coses bones a micròfon obert, és que eres molt fan de Rocío Jurado, tant que el teu primer àlbum, 2015... Es diu El punto de Rocío i sona així.
Y me escapé contigo mar adentro sin escuchar las voces en el viento como una ola se fue tu
Sí, Rocío Jurado.
Una maravilla, això,
Les seves cançons em semblen espectaculars i tenia ganes d'enregistrar, perquè aquesta feina que fem és tan efímera que tenia ganes de fer un projecte que quedés en algun lloc i pensava, això ha de ser un disc, tinc ganes d'enregistrar un disc i vaig pensar, si m'escolto a mi, cançons que em venen de gust cantar, doncs aquestes, perquè crec que la lletra de les seves cançons és molt poderosa i crec que el seu personatge va acabar matant una mica la seva part artística i que la gent, quan escolta Rocío Jurado, pensa en Rocío Jurado, pensa en moltes coses. Llavors tenia ganes d'agafar les cançons, treure-les d'aquell context i centrar-me en el que explicaven que per mi són totes petites escenes de teatre musical, i és com vaig viure l'enregistrament del disc.
És brutal, i això estem escoltant, la cançó gravada cantada a Spotify, però jo recomano que veieu...
El... Tornarem a veure això?
És una cosa que no dono mai per tancada, eh? Ha anat canviant de format, en els últims temps hem sigut el Marc Sambola i jo, el Marc a la guitarra, que ho hem anat fent. L'última vegada el vam fer a Castellví de Rosanes i va ser preciós a la tardor de l'any passat, i jo sí, quan algú m'ho demana en un lloc i m'encaixen les dates, sempre em ve de gust recuperar-ho. De fet, acaba sent una conversa al voltant de l'amor, que és una cosa de que mai se'n parla prou, doncs amb aquestes cançons que l'acompanyen.
De moment el que sí que podrem veure 11, 12, 13 de juny, al Festival
Juliol.
De Juliol de Barcelona.
No saps en quin mes vius, eh? No, no, despistat,
sí,
Joan.
Sí, sí. El Grec, això sí?
Sí.
Serà aquest espectacular, la gran nit de Goll de Gom. Tenir Anglès, com sempre, un plaer que visites els estudis de Radio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres.
Radio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Está en Estados Unidos, le encanta el cine, se llama Matt. Matt Damon, el actor. A ver, me ha pedido que le preste una pequeña cantidad de dinero, muy pequeña, que me fío mogollón de él.
Patia perquè ja ens veia sortint a la telenotícies, que em va dir que es tractava tot d'una divertida broma.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, i avui tenim moltes ganes de descobrir més programació, més festivals. En aquest cas parlem del Festival Píndoles, que celebra aquest cap de setmana al Castell de Montjuïc, a Barcelona. Aquest esdeveniment arriba enguany a la 10a edició i ja s'ha convertit en el festival de referència del Teatre Breu a Catalunya. I és que totes les obres que s'hi poden veure no duren més de 15 minuts. A banda de caracteritzar-se per programar espectacles curts, el Festival Píndoles també és conegut per tenir alguns dels escenaris més singulars. No cada dia un pot veure una obra de teatre en alguns dels llocs més icònics del Castell de Montjuïc. El lema del festival, Teatre Breu a Llocs Vius. I avui, per parlar-ne de tot plegat, podem saludar a aquesta hora a la coordinadora d'aquest festival Píndoles. Nia Palón, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres per tenir-me.
Nia, què tal? Nervis? Tot preparat? Com va la cosa?
Bueno, nervis sempre, no? Sobretot quan has estat en un projecte tant de temps, però nervis bons, amb ganes.
10 anys ja de Festival Píndoles. Festa grossa aquest any?
Sí, festa grossa. Aquest any tenim una DJ, tenim una miqueta de menjar, una mica de food truck i bastantes peces coproduïdes per part del festival, així que molt contentes de poder celebrar 10 anys enguany.
I veurem aquest caire de celebració en aquest festival, en aquesta edició del festival?
Bueno, no hem fet res especial pels 10 anys, perquè realment per nosaltres cada any és especial, no? I més un festival com el nostre, que és petitet i que porta un tipus de teatre que també ja tira cap a la intimitat. Caire de festa en tenim sempre, però no res, res de l'altre món. Tot i així, tenir una DJ, veure caure el sol al castell de Montjuïc mentre estàs veient una peça de teatre a la Torre de Guatlla, crec que ja fa molt de festa, no?
I tant, i tant. Deixa'm remuntar-me als inicis del festival, eh? Ara fa 10 anys. Amb quin objectiu va néixer el Festival Píndoles?
Bueno, el Píndoles neix amb la idea de revalorar el teatre breu, no? El 2015 entrem en un moment on es comença a posar de moda el teatre breu. En el nostre cas, una de les nostres fundadores és italiana i ja ho havia vist néixer a Itàlia. I volem, bueno, el que volem és portar-ho al nostre país, en la nostra llengua, sempre amb un punt de qualitat, no? I de descentralització de la cultura, que per això enguany estem al Castell de Montjuïc, però nosaltres treballem per tota Catalunya.
Deixa'm preguntar-te com valoreu precisament tots aquests anys, aquests 10 anys. Quina és la clau perquè un festival de teatre breu, que no n'hi ha gaires, perduri durant tants anys?
Ostres, és una molt bona pregunta que ens fem nosaltres encara a dia d'avui, muntant el primer dia de festival dels 10 anys. Home, crec que és una mica de tot. Sobretot és molt d'esforç de totes les parts que hi estem involucrades, molt d'esforç de les companyies, que cada any ens porten peces de més qualitat, molt d'esforç de totes les nostres col·laboradores i, sobretot, ganes de tirar-ho endavant amb un somriure, de passar-nos-ho bé totes, i gràcies al nostre públic, que ve des de fa 10 anys a veure el nostre teatre breu i que es desplaça fins al Castell de Montjuïc, que això no ho podem oblidar mai. I al Castell de Montjuïc, clar.
En tots aquests anys heu programat 142 peces, heu visitat més de 100 municipis. Durant aquests anys, de fet, el Festival Píndoles ha estat una plataforma de llançament perquè artistes fessin el seu primer pas a la dramatúrgia, guanyessin visibilitat, fessin el salt cap a altres escenaris. Un dels clars objectius del Píndoles precisament també és aquest, no?
Sí, correcte, correcte. A nosaltres ens agrada, sobretot ens agrada que en el nostre festival podem trobar tant artistes consolidats en el sector professional com artistes novells, no? I creiem que sobretot aquest contacte, doncs, al final és enriquidor per tothom i creiem que Catalunya està plena de grans artistes que mereixen tenir una plataforma on exposar-se i ensenyar-nos el seu art.
En aquesta edició he programat fins a 12 espectacles. Deixa'm preguntar-te què hi podrem veure.
Doncs mira, podrem veure un parell de peces de dansa molt maques. Una convidada d'un festival que també us recomano molt, que es diu 15 metres quadrats, que fa el mateix que nosaltres, però en dansa, i ja fa uns anys que col·laborem. I després el que podrem veure són el que nosaltres diem les peces coproduïdes. Són unes peces a les que els donem suport a la creació i els hi fem una ajuda des del festival perquè les puguin portar a terme. Sobretot teatre de text.
Clar, si mirem cap al futur, Nia, deixa'm preguntar-te també com us imagineu els següents 10 anys de festival?
Ostres, 10 anys, eh? Jo, si sobrevisca demà, ja em sentiré contenta, eh? No, boníssima pregunta. D'aquí 10 anys, doncs mira, amb sort, amb més gent treballant-hi, perquè voldrà dir que cada cop el festival és més gran i podem acollir a més companyies. Amb sort poder-ho fer no només a Barcelona, sinó a altres llocs de Catalunya, que a nosaltres ens encanta explorar el nostre territori. I espero, amb la mateixa alegria i l'amor amb el que ho fem ara, doncs, amb 20 anys encara més alegria i encara més amor.
Mira, ara que et preguntava pel futur del Festival Píndoles, deixa'm preguntar-te també pel futur del Teatre Breu.
El futur... Avui hem vingut amb les preguntes complicades, eh? M'encanta. El futur del teatre breu. Bé, jo crec que el teatre breu encara té recorregut. Crec que ens n'hem oblidat una mica, però encara té recorregut. Sobretot en espais, com fem nosaltres, en espais no convencionals, perquè al final és un teatre que pots col·locar tot arreu i és una manera molt maca de transportar el teatre a altres llocs, no? I a altres espais. Aleshores, el futur. Jo crec que ve una renovació del teatre breu, que ve més qualitat i ve amb força un cop més, i res, i que amb sort nosaltres seguirem liderant una mica aquest canvi, amb sort.
Qüestions importants del festival. Aquest Píndoles és un festival per a tots els públics?
És un festival sobretot per públic adult. Sí que a partir de 14 anys ho podria veure qualsevol persona, però sí que tenim un parell de peces cada dia que són una mica més dures, diguéssim, no? I ja recomanem a partir dels 14. Així tot, tenim nens d'aquests que els seus pares són uns bojos del teatre i els porten a tot arreu i ho veuen, eh? Però sí que recomanem per a aquestes peces, doncs, 14 anys.
I el més important, queden entrades per a aquest festival o no?
Queden entrades, oi? Tant que sí. Sí, sí, tant per avui com per demà queden entrades. Estarem encantades de veure-us a totes i tots i, amb sort, doncs, omplir aquest castell tan maco de teatre i d'alegria i de persones.
L'ideal, i torno una mica enrere, Ènia, l'ideal és que alguns d'aquests espectacles facin el salt, no sé si fent-lo format més llarg després, però a altres teatres de Catalunya?
No és amb la idea amb la que nosaltres ho comencem, però sí és veritat que moltes companyies acaben desembocant cap allà, no? Sobretot ens hem trobat que, més que la peça que fan el Píndoles, després fer-la gran, moltes companyies fan la primera peça, és la Píndoles, allà descobreixen que treballen bé, que s'entenen, coneixen a programadores, i, bueno, es comença a introduir una mica en el món i ja acaben fent el salt. No, diguéssim més, el Píndoles com a manera d'aprendre a treballar en equip i ja d'allà poder fer una peça més gran a un altre teatre.
I et volia preguntar també, Nia, per un marc meravellós, m'ho has posat damunt la taula abans, com és el Castell de Montjuïc per fer un festival com aquest.
Home, és una sort molt gran. Estem molt agraïdes al Castell de Montjuïc, que cada any venim les tres boges del festival i cada any ens diuen que sí, que estaran encantats de tenir-nos. Molt contentes de fer algo que, bueno, que al final també és per la població d'aquí de Barcelona i de Catalunya, que a vegades el castell ens pensem que és només per turistes, però és de totes. Molt contentes de poder fer obres en espais que no, bueno, que no t'ho podries imaginar. I és que, què vols que et diguis? Que ja m'ho has dit tu. És que aquest marc es ven sol.
Nia Paton, coordinadora d'aquest festival Píndoles, que arriba als seus 10 anys de teatre de petit format i que celebraran aquest 7 i 8 de juny. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui i que vagi molt bé. Molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres. Espero veure-us aquesta nit.
Minut i mig, ja arribarem a les 12 del migdia. De seguida, Sandra Gómez ens posa tota l'actualitat sobre la taula, el butlletí informatiu d'aquesta casa, però no marxeu, perquè ens queda molta més cosa aquí a la caravana de Ràdio Estel. Parlarem de cinema, de les estrenes, i d'aquelles estrenes que hem de celebrar un dia com avui, perquè també fan anys. Ho farem amb el periodista expert en el setè art, Víctor Rodrigo. També parlarem de televisió, de molta televisió, amb David Vidal, crític i redactor de televisió, que ens visitarà a l'estudi de la caravana, perquè em sembla que és mogudet, aquest estiu i la temporada que ve, amb certs canvis televisius. I després obrim l'hora de premsa rosa amb Júlia Elias i amb els habituals Judit Vallès, Olma Giró i Rafa Sanahuja per comentar tota la socialité, que en diuen, eh? Acabarem programa, com sempre, amb el Bona Vesprada d'en Rafa Sanahuja. Tot això serà a partir de les 12, si us quedeu amb nosaltres aquí a Ràdio Estel.